A RAC 1, Dia Lliure. Dissabtes i diumenges de 7 a 2, amb Xavi Bundó.
2 minuts per un quart de 2 del migdia. Com dèiem, aquest dimecres havia d'arribar un dels moments més esperats en la cursa de l'espai. Els Estats Units enviaven per primer cop en l'última dècada un coet a l'espai sense l'ajuda de cap altre país. La NASA ho feia, en aquest cas, amb la col·laboració de l'empresa privada, propietat d'Elon Musk, SpaceX. Per tant, era 3, 2, 1 i...
Dragon SpaceX, unfortunately, we are not going to launch today. You are go for 5.100 launch scrub.
5.100, it was a good effort by the teams, and we understand, and we'll meet you there.
Però no, no es va poder fer el coet anomenat Dragon Crew, no es va poder enlairar per les males condicions climatològiques o en aquest cas meteorològiques. Així doncs, avui sembla que ho tornen a intentar. A partir de 9:15 de la nit, és a dir, horari nostre, tornaran a intentar-ho en una d'aquestes imatges que per als aficionats, no només a la ciència, sinó també al públic general, poden ser interessants. Però la pregunta és, què té d'important aquest llançament i per què s'ha de fer? Per què n'estarà pendent una part del món, i en particular els nord-americans, i una darrera, si finalment s'aconseguís, per què serà un cop d'efecte per la resta dels competidors d'aquesta nova cursa espacial? Per intentar resoldre els dubtes tenim al telèfon el doctor en astrofísica de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya i de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona, el senyor Josep Manel Carrasco. Què tal, Josep Manel? Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
I conegut d'aquest programa perquè l'hem entrevistat en diverses ocasions i a vegades també per parlar d'aquest senyor que es diu Elon Musk. D'entrada, la primera és, quina missió té aquest coet que ha de sortir en principi avui, si és que es compleixen els termes, diguem-ne, meteorològics?
Doncs aquesta és una missió de prova per veure si és realment capaç d'enviar astronautes a l'espai, si tot funciona bé, i anar-ho refinant. És a dir, que encara no és una missió amb càrrega útil molt gran per donar subministres a l'Estació Espacial Internacional ni res. De moment, el que envia, pot enviar, per exemple, fins a 7 astronautes i només envia 2, amb experiència prèvia i tot, que estigui sota control. Però serà simplement això, per provar tots els processos d'enlairament, d'acoplament amb l'estació espacial, que tot funcioni, i aleshores doncs, que els panells solars funcionin i tot plegat, l'aterratge i tot. Provar totes les fases per veure si realment aquest coet i aquesta nau són capaces de fer la feina que li toca.
On han d'arribar exactament, a l'estació espacial?
Sí, envien aquests 2 astronautes a l'estació espacial. Si s'enlaira avui, per exemple, doncs acoplarien a l'estació espacial demà a la tarda, a les 4:30 o així.
Abans dèiem això, que fa una dècada que la NASA, o en tot cas els Estats Units, no envia ningú a l'espai, diguem-ne, per si mateix, diguem-ne, sol. Això sí, vol dir perquè... que és una dècada de decadència, mai millor dit, o té alguna altra explicació?
Clar, tot... abans, fins al 2011, tenien el Shuttle, no?, el transbordador espacial aquest, que jo, com a mínim, he crescut amb aquest coet, no? Sempre que s'enviaven astronautes d'Estats Units, s'enviaven amb aquest coet, no? El que passa que va tenir 2 incidents, accidents, més ben dit, perquè van tenir astronautes que van morir i tot. Potser recordeu el Challenger i el Columbia. El Challenger quan enlairava i el Columbia quan aterrava, doncs que va esclatar amb tota la tripulació i aleshores... clar, una cosa que havia de ser de donar accés a l'espai de forma més barata, reutilitzable, perquè el coet aquest era reutilitzable, tenia forma d'avió quan aterrava, no? I aleshores es podia tornar a l'aire de nou, no? I això se suposava que havia de fer l'accés a l'espai més accessible, més barat. Però no va ser així, de fet, costava centenars de milions d'euros enviar una missió d'aquestes. I a més, com que la seguretat tampoc estava estava en entredit amb aquests 2 accidents que van haver, doncs l'Agència Espacial Americana va decidir cancel·lar-ho i donar l'oportunitat a l'empresa privada que proporcionés un model de coet més barat i, a més, més fiable i tal, no? I aleshores va obrir una convocatòria que es van presentar SpaceX i Boeing, l'empresa d'avions també. Doncs aquestes al 2014 van ser seleccionades i cadascuna per separat ha fet un model. Els de SpaceX, que és la que vol avui, si el temps ho permet, doncs és la de l'empresa de l'Elon Musk. I Boeing, en canvi, va tenir molts més diners per fer-ho, però va més endarrerit, una mica més endarrerit.
Clar, però...
Aleshores...
Digues.
Perdona, que parlo molt.
Disculpa. No, digues.
No, bé, doncs això, que avui el que es fa és, després de moltes proves de que el sistema d'avortament funcioni, no?, perquè al final els astronautes van a la part de dalt de tot del coet, i si durant tot l'enlairament hi ha 7 oportunitats per cancel·lar la missió, ejectar la part de dalt i que caigui al mar, no? Uh-huh. Doncs si això ja es va provar a primers d'any, s'han fet diferents proves, i ara ja se suposa que estan llestos per enviar tripulació.
Em diuen que encara no se sap ben bé si es podrà fer, perquè les previsions no són molt, molt bones. Dèiem aquest matí que el 50-50, no? Més o menys.
Sí. A més...
Digues.
No sé si heu vist mai un enlairament d'aquests de SpaceX. És molt espectacular, perquè tenim la idea, no?, de que un coet, quan es va enlairant, va deixant part del coet pel camí, no? Es van separant les fases, les diferents etapes del coet. Doncs la primera etapa, la més gran i la que està més a baix, doncs se separa, i aleshores SpaceX aconsegueix que aquestes etapes aterrin a una barca que hi ha a l'oceà, mm-hmm, aterrin i es puguin reutilitzar. Clar. És la mateixa filosofia que faria més barat, no?, l'accés a l'espai. Mm-hmm. Doncs, clar, ha de tenir bon temps a la zona d'enlairament, a Florida, però també bona mar, vale? Perquè aquesta barca estigui plana i no es mogui mai massa, no? Que sigui fàcil. Aleshores, el temps ha de ser bo en els dos llocs.
Clar, aquesta és la dificultat, llavors, per tenir bones condicions, que ha de ser en dos punts diferents. Però t'anava a preguntar, Josep Manel, que quin interès té per la ciència aquest moment? Perquè estava pensant, l'objectiu de la missió d'avui és demostrar que Estats Units és autosuficient i que, per tant, arrencar una cosa que no havia passat fins ara, que és aquesta mena de col·laboració público-privada de la NASA com a ens estatal, però també de SpaceX com una empresa privada, per fer grans missions que li retornin el bon nom a la NASA, en certa manera, o bé és una plataforma senzillament de comunicació també per al senyor Elon Musk i per els seus objectius, que no tenen per què ser tan científics, no? Això dels turistes a l'espai fa gràcia, però diguem, la ciència hi és perquè necessita ciència, però no és un gran descobriment. Senzillament seria aplicar el criteri econòmicament més salvatge una cosa que aparentment serveix per una altra cosa.
Doncs segurament amb aquest enlairament, com que hi ha part privada i part pública, juguen les dues coses, no? Ara per ara, els americans, quan volen enviar un astronauta a l'espai, necessiten dels russos per enviar-ho en un coet Soyuz, per enviar-ho a l'estació espacial. O sigui, no han parat d'enviar astronautes, però paguen el taxi als russos. Ara volen pagar el taxi als americans, però a l'empresa privada, a SpaceX, per exemple, o a Boeing. Aleshores, un subproducte d'això és que SpaceX i Boeing són dues empreses que estan desenvolupant una tecnologia que han rebut diners de públics de la NASA, sí, per desenvolupar aquesta plataforma, però que li retornaran amb una sèrie de vols. I que, paral·lelament, després, quan ja tingui la tecnologia, si funciona, doncs també ho poden fer servir pel turisme espacial, per enviar gent a l'Estació Espacial Internacional o per fer una pujada i baixada, no?, per veure la Terra des de dalt i tornar a baixar. Uh-huh. Aleshores, hi ha negoci aquí, hi ha negoci també a l'hora d'enviar satèl·lits a l'espai. Sembla que no sigui important, però ara mateix, depenent dels satèl·lits, la comunicació de mòbils, l'internet, tot es vol fer per satèl·lit, no? L'Elon Musk mateix té un projecte de posar una constel·lació, que ja està enviant molts satèl·lits a l'espai, una constel·lació de satèl·lits que envolti la Terra i que des de qualsevol punt de la Terra tu puguis tenir visió d'aquest satèl·lit i t'enviï banda ampla, no?, d'internet. O sigui que aquest explotament privat de l'espai és una cosa que s'està posant molt de moda ara i que pot portar molts beneficis.
Pot portar beneficis, però també problemes. Ara estava pensant en això que diuen que està ple l'entorn de la Terra, està ple de brutícia espacial. Si entren les empreses privades, m'imagino que això ja sé que ja ha quedat demostrat, diguem-ne, amb el mar, amb els rius i amb els boscos, allò serà terrorífic, no?
Sí, certament. Jo com a astrònom tinc una dualitat de sentiments aquí, perquè ja ha començat l'Elon Musk que vol enviar 12.000 satèl·lits per fer aquesta constel·lació d'internet des de tot arreu. Doncs, clar, tu si fas una foto a les estrelles, de seguida passa un satèl·lit d'aquests i un altre després, i un altre després, de manera que et passa per sobre l'estrella que tu estaves mirant i ja no pots fer ciència amb això, no? El problema de l'empresa privada és que entri com una alfana, no? Destrossant-ho tot i sense regular. I ara per ara està així, és una mica lliure, el que passa que ens hem de posar les piles i ja els astrònoms s'han organitzat, s'estan començant a queixar de forma contundent per evitar que això passi.
Per cert, hem vist aquesta matinada, ho hem explicat a l'informatiu també, que SpaceX, que està fent aquestes proves, no? Abans de fer l'enlairament amb els astronautes, li ha rebentat una nau avui.
Sí, dilluns havien aquesta nau, que ahir estaven provant els motors només, doncs sí, aquests motors, es veu que hi ha hagut un filtratge en el tanc de una fuga de combustible i ha patat, no? Aleshores, aquest coet és el mateix que s'enlaira avui per enviar astronautes? Corre en perill? No, és un model totalment diferent. Ah. És un coet molt més gran que, en principi, la gent de SpaceX té pensada, per exemple, per anar a Mart, d'acord? Per enviar molta càrrega, centenars d'astronautes en un sol viatge fins a Mart. Té plans d'aquests de ciència-ficció, no? Però dilluns tenia el permís ja per fer un sobrevol a la Terra d'aquells que deia, no? De pujar i tornar a baixar. Doncs ja tenia el permís, però sembla que no. Ha tingut... La filosofia de SpaceX és fallar aviat. Si tu fas moltes proves i les proves fallen, no passa res, perquè tu aprendràs.
Sí, no? però escolta'm una cosa, jo sóc un astronauta dels que han de sortir aquesta tarda, veig l'explosió d'aquesta nit passada i dic, mira, saps què? M'ho he repensat.
No, bueno, és que...
Encara això, que no sigui el mateix coet, eh?
Són models totalment diferents, no és que no tenen res a veure.
D'acord. Ho anirem deixant aquí, però només amb una reflexió més, Josep Manel, que és que l'expectativa ara mateix als Estats Units sobre el que passarà aquesta tarda, aquesta nit, vaja, en hora nostra, si és que passa, és tan bèstia que fins i tot les autoritats del país han demanat que la gent no s'acosti fins a la plataforma de llançament, perquè estan, en fi, en plena pandèmia i estan en confinament. Però, a més, em diuen que el coet passarà per damunt de Catalunya. No sé si el podem veure.
Sí. El coet potser no brilla prou, però sí que és cert que dues hores després de l'enlairament, clar, les finestres d'enlairament del coet són molt precises perquè ha de passar l'Estació Espacial Internacional per sobre del cap en el moment de l'enlairament. Uh-huh. Aleshores, nosaltres veurem l'Estació Espacial Internacional passar per sobre nostra a les 11 i quart o així, em sembla. I 4 minuts després passarà el coet. Vale? O sigui que en principi sí, si tu tens una càmera fotogràfica, hi ha molts aficionats a la fotografia de coets que s'acaben d'enlairar, que amb simple vista potser no veus el coet, però amb càmera de foto segur que sí. I l'Estació Espacial Internacional diria que sí que és visible.
Doncs haurem d'estar-hi pendents. Josep Manel Carrasco és doctor en astrofísica de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya i de l'Institut de Ciències del Cosmos de la UB de la Universitat de Barcelona. Josep Manel, un plaer com sempre.
Igualment.
Una abraçada.
Adéu.
Via Lliure amb Xavi Bundó.